Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte, 11 d'octubre del 2025. Un dia més tornarem a reclamar l'aigua del riu Siurana. Però en aquesta ocasió ho farem per reivindicar que cal preservar la fauna i la flora i tot el valor ecològic del riu. En l'informatiu d'avui us explicarem que darrerament s'ha detectat la presència de la llúdriga al riu Montsant. Feia molts anys que aquest mamífer, que ajuda a controlar la població d'altres espècies invasores, havia desaparegut i el fet que hagi tornat és una molt bona notícia. Aquesta descoberta ha estat possible gràcies a la col·laboració del Parc Natural de la Serra de Montsant amb el GPEC, que realitza seguiments i altres accions en el marc de projectes de conservació de la natura. Un d'ells és el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat, que el GPEC du a terme gràcies a les ajudes del Departament de Territori de la Generalitat. És paradoxal que la Generalitat doni ajuts per fer estudis i millorar la conservació d'espais fluvials com el riu Siurana, a la vegada que permet que bona part de l'aigua que hauria de baixar per aquest riu es desviï cap al riu de Canyes. Incoherències del nostre país que són per reflexionar-hi. A banda del retorn de la llúdriga al Montsant, però, avui analitzarem les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial dels Municipis del Priorat, que fa uns dies va publicar l'IDESCAT, i repassarem com va anar l'Assemblea Ampliada Anual dels Fons de Transició Nuclear. Així mateix, també parlarem dels Premis Binari, on els vins de la DO Montsant i la DO Cup Priorat van esgarrapar un bon grapat de premis, i que Falset ha renovat per tercer any consecutiu les tres flors d'honor de la iniciativa Viles Florides. En l'apartat cultural us explicarem com va anar l'acte de lliurament dels premis del certamen literari Neus Català, i repassarem les activitats programades per la Biblioteca Salvador Estremifà per aquest mes d'octubre. Tot això en un cap de setmana on també se celebren les Jornades Europees del Patrimoni Cultural. En els esports us presentarem la Gravel Priorat, una cursa de bicicleta amb sortida i arribada a Falset que se celebrarà el 9 de novembre, i repassarem l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La comarca del Priorat presenta un índex socioeconòmic territorial lleugerament més baix que la mitjana catalana, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IST és un índex relatiu, amb un valor de referència per a Catalunya igual a 100, que resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori. D'aquesta manera, doncs, recull en un sol valor la informació sobre la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda de totes les persones que resideixen a cada municipi i quantificar les diferències entre municipis. En el cas del Priorat, al tractar-se d'una comarca amb poca població, l'IDESCAT ofereix una dada conjunta per a tota la comarca, que presenta un índex socioeconòmic de 97,3 punts. Això significa que el Priorat està una mica per sota de la mitjana catalana, si bé, en relació a anys anteriors, ha anat pujant poc a poc. Amb tot, les diferències apareixen si observem els IST dels diversos municipis de la comarca. 10 dels 23 pobles del Priorat se situen per sobre del valor 100, que marca la mitjana de Catalunya, mentre que els altres 13 es troben per sota. A la part alta de la llista, doncs, el municipi amb un índex més elevat és la Vilella Alta, amb 116,1 punts. Els segueixen Pradell de la Teixeta, amb 110,9, els Guiamets, amb 110,4, Capçanes, amb 109,5 i la Torre de Fontaubella, amb 109,3. En canvi, el municipi de la comarca amb un menor índex socioeconòmic és el Marroig, amb un valor de 78,8. També a la part baixa hi ha Bellmunt amb 83 punts, Poboleda amb 88,7 i Margalef amb 89,1. Pel que fa a Falset, capital de la comarca i municipi més poblat, l'IST se situa en els 95,4 punts. Tot i les diferències entre municipis prioratins, si els comparem amb els municipis de més de 500 habitants de Catalunya que tenen un índex socioeconòmic territorial més elevat i més baix, podem observar que els de la nostra comarca se situen prop de la mitjana. Així, els municipis amb l'IST més alt de Catalunya són Matadepera amb 130 punts, Castellolí amb 125,5 i Tiana amb 124,6. A l'altre extrem, els municipis de més de 500 habitants amb un menor índex socioeconòmic són Barbens, amb 54,4 punts, Salt, amb 59,9 i Sant Pere Pescador, amb 65,6. L'Assemblea Ampliada Anual dels Municipis del Fons de Transició Nuclear, celebrada el passat divendres a Ascó, va reunir més de 200 persones per presentar el balanç de la gestió de les actuacions, així com la nova orientació en la gestió dels fons per agilitzar l'execució dels projectes i obrir noves línies d'ajut que permetin donar resposta a les necessitats específiques de la zona afectada pel tancament de les centrals nuclears. L'acte, que va comptar amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va servir per traslladar les actuacions desenvolupades aquest últim any en l'àmbit de la gestió i la governança amb l'objectiu de garantir l'execució de les actuacions i facilitar la planificació a llarg termini. Així, el Fons de Transició Nuclear ha finançat actuacions per més de 150 milions d'euros durant el període 2023-2024. Aquests recursos, distribuïts en diferents ajuts i convocatòries, han beneficiat 1.500 empreses, permetran crear 656 llocs de treball i han mobilitzat una inversió público-privada de 73,58 milions d'euros en el territori. Amb aquests recursos també s'executaran 450 noves actuacions per acompanyar la transició energètica de la zona promoguts pels municipis. A més, durant l'assemblea, el govern va anunciar que ha decidit allargar fins al 30 d'abril del 2028 el termini que tindran els municipis per executar els seus projectes i la creació de noves línies d'actuació prioritàries que poden ser objecte de finançament per part dels fons de transició nuclear. També es va explicar que s'ha creat una nova línia de 13 milions d'euros per potenciar i accelerar la millora i optimització de les infraestructures de regadius entre el 2025 i el 2028, a través d'un ajut destinat a les comunitats de regants de les zones del Fons de Transició Nuclear. Aquesta actuació beneficiarà a 32 comunitats de regants. Una altra línia de nova creació, aprovada recentment per l'òrgan de govern dels fons, serà la que destina 3 milions d'euros al foment del treball autònom, que es posarà en marxa a principi de l'any 2026. El Parc Natural de la Serra de Montsant i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Ecologistes de Catalunya, el GPEC, ha detectat la presència de llúdrigues dins del parc, en concret al voltant del riu Montsant. Quim Baquer, tècnic de projectes ambientals de l'entitat ecologista, explica, en declaracions a Ràdio Falset, com ha anat aquesta descoberta.
I en col·laboració amb el Parc Natural del Montsant, el GPEC portem a terme seguiments de biodiversitat al riu Montsant. Un d'aquests seguiments són les càmeres de fototrampeig, les quals són càmeres que quan detecten moviment es disparen i fan un seguit de fotos que permeten detectar, bueno, identificar quin tipus d'animal ha passat per allà al davant. Llavors, tenim diversos punts de mostreig al llarg del riu Montsant i en un d'ells, a Margalef, hem detectat la llúdriga farà un mes i mig o dos mesos.
Aquests resultats confirmen el retorn d'aquest mamífer als rius Montsant i Siurana durant la darrera dècada, després d'haver-hi desaparegut a finals dels anys 80 del segle passat. Segons Baquer, les polítiques ambientals dels últims anys i l'expansió de l'espècie arreu de Catalunya ha permès que la llúdriga torni a formar part de la fauna que habita als rius de la nostra comarca.
En ecologia, normalment, les coses no són origen d'un sol motiu i són un sumatori de factors. En aquest cas, jo crec que, per una banda, les polítiques ambientals que s'han dut a terme a les últimes dècades, la prohibició de certs químics, la regulació de certes activitats humanes, totes aquestes coses que afavoreixen, pues, a la vida natural, són factors que la beneficien i també, pues, l'expansió arreu de Catalunya d'aquesta espècie ha permès, pues, que des dels punts on sí que hi continuava existint s'hagi a poc a poc anant desplaçant fins a l'actual distribució, no? A més, aquest any, des de feia molts anys que el riu Siurana no es connectava amb el riu Ebre. Aquest any, com que hi ha hagut bastanta aigua, hi ha hagut pluges, aquest riu s'ha connectat i per tant ha permès que la llúdriga pugui tornar a entrar, no?, dintre d'aquest sistema fluvial.
La llúdriga és un mamífer que viu en rius, llacs i aiguamolls on l'abundant vegetació de ribera els proporciona aliments i protecció contra els depredadors. A més, es consideren bioindicadors, ja que la seva presència indica una bona qualitat de l'ecosistema. Segons Baquer, la seva presència ajudarà a controlar i regular la població d'altres espècies que habiten en els ecosistemes dels rius Siurana i Montsant.
Aquest depredador fa de regulador de les poblacions d'animals que té per sota, és a dir, totes les seves potencials preses es veuen regulades les seves poblacions a través de la depredació d'aquest superdepredador aquàtic, bueno, semiaquàtic, que és la llúdriga.
El GPEC ha realitzat aquests seguiments a la zona del riu Montsant per encàrrec del Parc Natural. A la vegada, però, des de l'entitat s'està treballant en el projecte del Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat. En el marc d'aquest projecte, Baquer destaca que han obtingut resultats molt interessants pel que fa a la biodiversitat que hi ha a la zona del riu Siurana.
A nivell de biodiversitat, doncs surten coses molt interessants, no? Al final estem en un lloc que és un petit oasis de vida al voltant de lo que seria, doncs, a nivell Catalunya, no? És un lloc molt poc impactat, molt naturalitzat, i per tant, doncs, els resultats que ens surten són molt bons. Per exemple, aquí al Priorat tenim una de les poblacions de rata d'aigua de bufó més potents de Catalunya, perquè ha desaparegut a la majoria dels llocs. Tenim espècies invasores que han aparegut a molts llocs i que estan en expansió i que nosaltres encara no ens han arribat, com per exemple seria el bisó americà. I pues, també, per altra banda, tenim espècies invasores que ens han arribat i que estan proliferant, com per exemple seria la petxina asiàtica, que es diu Corpicula fluviatilis, que és una petxina que canvia les propietats de l'aigua, perquè és un filtrador i, per tant, canvia la turbidesa de l'aigua i, en conseqüència, pues, les plantes que s'hi poden trobar perquè les condicions canvien. Llavors, tenim notícies molt bones, però com tot en aquest sector, pues, també tenim notícies dolentes i pues, bueno, fem el que podem per mediar-les.
Una biodiversitat que a poc també es veu afectada pels efectes del canvi climàtic.
El canvi climàtic és una cosa molt complexa i els models que es tenen ara tampoc acaben de ser precisos perquè pues, tampoc sabem exactament en els propers anys com actuarem i quins impactes farem, i per tant, tenint en compte que són coses molt sensibles, doncs els actes que fem avui condicionaran a molts anys vista i per tant no podem determinar quin és el futur exacte, però el que sí que podem determinar és que hi haurà una menor disponibilitat de recursos hídrics, molt probablement, i que pues, l'aridesa serà una cosa cada cop més intensa, no? I les èpoques de sequera pues, cada cop aniran a més i potser seran més intenses. I per tant, doncs, el futur que li espera és un futur on els animals i plantes que estiguin més ben adaptats a aquest règim mediterrani proliferaran i es quedaran, i pues, altres espècies més sensibles doncs, probablement potser acaben desapareixent.
Una falta d'aigua que, en el cas del riu Siurana, es veu accentuada pel transvasament cap a l'embassament de Riudecanyes.
És molt difícil també planificar i gestionar una fauna de riu i una flora de riu, tenint en compte que la gran majoria dels recursos hídrics són expoliats. Per tant, és una cosa molt complexa perquè pues, és molt difícil intentar gestionar l'ecologia fluvial sense tindre aigua, no? És una mica paradoxal.
Amb tot, la detecció de la presència de la llúdriga és un bri d'esperança que evidencia la necessitat de continuar treballant per preservar els valors ecològics dels nostres rius. Per tercer any consecutiu, Falset ha tornat a ser distingit amb tres flors d'honor del moviment Viles Florides, un reconeixement que premia l'aposta del municipi per la millora dels espais verds sostenibles. La regidora de Medi Ambient, Montsant Ossó, va recollir la distinció a la gala anual celebrada al Mont Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, i que també va comptar amb la presència del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. El reconeixement arriba després que el passat mes de juny el jurat de Viles Florides visités la capital del Priorat per valorar les actuacions que impulsa el municipi en diverses qüestions, com per exemple l'ús d'aigües regenerades per al rec, la poda d'arbres estratègica per generar més ombra, la plantació d'espècies autòctones i de baix consum hídric i una gestió més natural dels espais per afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, actualment l'Ajuntament treballa en la transformació verda del barranc de la Vila i del carrer Josep Campàs, alhora que continua embellint el municipi amb arbres i flors. Paral·lelament, s'estan impulsant importants mesures d'estalvi d'aigua, com la recent posada en funcionament d'un dipòsit que permet reutilitzar per al rec públic l'aigua de la piscina municipal. Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, que promou la transformació de pobles i ciutats a través de la planta en flor, arbrat i espais verds, i de la qual Falset en forma part des del 2020. Els vins de les DO Montsant i DO Q Priorat van recollir un bon grapat de guardons en la 13a edició dels Premis Binari, que es van entregar el passat divendres en una gala celebrada a Vilafranca del Penedès. Així doncs, el Coratge de Cal Pagès 2024 del celler L'Antic Magatzem de Porrera va rebre la medalla d'or en la categoria de blancs brisats, mentre que el Giner Rosat 2024 del celler Buil Giner va ser considerat el millor vi rosat de l'edició i es va endur el gran or en la seva categoria. Pel que fa als negres, un Montsant i un Priorat van rebre la medalla d'or en la categoria de vins negres joves. Es tracta del Nos Friends and Fun 2024 de Cellers Unió i del Porrera Vilevila Negre 2024 de Valllac. Per la seva banda, els Pàjaros 2022 del celler de Capçanes es va endur el guardó al millor vi negre de criança. En la mateixa categoria, el Ritme Negre 2022 de Ritme Celler va rebre la medalla d'or. Finalment, Clos Montlleó 2012 de Sant Genís i Baquer de Porrera es va endur també la medalla d'or en la categoria de vins negres de guarda. La Vilella Baixa va acollir el passat dissabte el lliurament de la cinquena edició del certamen literari Neus Català, organitzat per Òmnium Priorat. L'edició d'enguany ha batut un rècord de participació, ja que s'hi han presentat fins a 127 obres, entre les categories de poesia i prosa. Ho explica el president d'Òmnium Cultural a la nostra comarca, Agustí Massip.
Estem molt contents i satisfets per la resposta en tots els aspectes, i des de la participació dels escriptors, una participació, jo penso que grandiosa, per tant estem contents per aquesta banda. I després, a l'acte d'entrega, doncs, també estem supercontents, perquè en un poble com la Vella Baixa hem aconseguit arreplegar el teatre quasi 100 persones. Vull dir que, per tant, no podem demanar absolutament res més.
Així doncs, el jurat, format per Elvira Sens, Feferrer i Montse Farrés, van premiar Les ales de paper, d'Evelyn Mejías Carrasco, en la categoria de prosa, i Llegat de Terra Antiga, de Tanit Casado i Baño, en la de poesia. El jurat va valorar-ne la qualitat i els valors literaris en sintonia amb l'esperit de Neus Català. En aquest sentit, el president d'Òmnium Priorat destacava el fet que les guanyadores hagin estat dues dones, un fet que com a societat hauríem d'encaixar dins de la normalitat més absoluta.
Parlem de la Neus Català, que és una dona, parlem dels guanyadores, que són dues dones, parlem de la presentadora, que també era una dona, i aquí l'únic que cantava era jo, que era un home, no? Però vull dir que, bueno, jo penso que això com és la normalitat, no? Vull dir que no ens ha de sorprendre en absolut qui hi ha al capdavant de qualsevol lloc, no? Penso que això també és important i és un missatge de dir això, no? Aquesta és la normalitat, no en fem anunci d'una cosa ni de l'altra, això és normal.
Per la seva banda, les autores premiades agraïen haver rebut el premi. Totes dues valoraven molt positivament la tasca d'Òmnium i feien una defensa de la llengua catalana. Escoltem Tanit Casado i Evelyn Mejías.
Estic molt contenta, molt agraïda és el que he comentat per la tasca que fa Òmnium i per pues, donar projectes com aquests, no?, amb valor a la cultura catalana i a la llengua. I és veritat, molt agraïda i pues, molt feliç d'estar aquí.
Jo estic encantada, em fa moltíssima il·lusió i sobretot pel que representa, no?, també amb la Neus Català, valors molt compartits i pel que representa també la llengua catalana, que per mi és molt important. Jo des de petita sempre he escrit en català, m'encanta en aquests concursos, aquests certàmens. Fa temps que no escric i ara, des que he sigut mare, he començat un altre cop i rebre aquest reconeixement és molt, molt important per mi.
També la secretària de la Junta Directiva d'Òmnium, Natàlia Touzón, posava de relleu la necessitat de lluitar cada dia per la nostra llengua.
Per Òmnium la llengua sempre ha estat una prioritat de primer nivell, però des de fa 3 anys, quan vam començar a constatar a través de les dades de l'ús de la llengua catalana que la situació era realment preocupant, s'ha convertit en la prioritat absoluta. Tots els projectes de l'organització sempre tenen un vector de llengua, perquè treballem així, treballem de manera coordinada, no fem projectes de cohesió, sempre hi ha llengua pel mig, fem projectes de drets civils i polítics on també hi ha llengua, però com deia fa una estona, crec que és un tema que ha arribat el moment de posar-lo a primer nivell de país. Per tant, les entitats, les organitzacions, el govern ha fet passes en aquest sentit. Nosaltres seguirem treballant perquè tots els catalans que vulguin aprendre català puguin fer-ho i perquè la llengua segueixi sent el que ha estat sempre, un instrument de cohesió social molt important en aquest país.
Sobre el certamen literari Neus Català, Touzón destacava que és molt important que existeixin iniciatives com aquesta, ja que reivindiquen alguns dels valors que són claus per l'entitat, com la llengua, l'antifeixisme o la territorialitat.
És una iniciativa molt interessant per a un territori com el Priorat, en què suma dues qüestions que per Òmnium Cultural són de primer ordre, com és la llengua, per un costat, i la lluita contra el feixisme per l'altre. Per tant, aquest tipus de premis és un exemple de com es pot treballar a favor del país, fer-ho arrelats al territori, donant sortida i posant llum a escriptors, poetes i prosistes de la comarca del Priorat, i per tant és una valoració excel·lent uns premis als que desitjo una llarga vida.
La cloenda de l'acte va anar a càrrec de la Típica Companyia, que va oferir un espectacle inspirat en el poemari Deix de Valer Gisbert, amb una proposta escènica que va combinar rapsòdia, cant i música en directe a càrrec de Maria Cinta Villamont i Alba Figueroa. Així mateix, també ja s'ha anunciat que el Marroig serà el municipi que acollirà l'acte de lliurament dels premis de la 6a edició del certamen literari Neus Català. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat les activitats previstes per aquest mes d'octubre. Així, aquest mes ve carregat de presentacions de llibres. Ja el passat divendres va tenir lloc la presentació de la novel·la L'home que retratava els morts, de Francesc Valls Calçada, publicada per l'editorial prioratina El Jardí de l'Abadia. El proper dia 24 serà el torn del falsetà Gregori Oliver, que donarà a conèixer el seu llibre Les coses importants, mentre que el dia 30, i de la mà del Centre Quim Soler, tindrà lloc la presentació d'Una cançó de pluja, del nord català Joan Lluís Lluís. A banda, el dia 15 se celebrarà una xerrada sobre creixement personal a càrrec de Jordi Vila, mentre que el dia 17 hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte. Així, el mes acabarà amb la celebració de la Castanyada el divendres, dia 31. Tot això en un octubre en què el Club de Lectura ha llegit la novel·la Cor Negre, de l'autora italiana Silvia Avallone, una gran història de culpabilitat i redempció plena d'emoció i bellesa. Aquest cap de setmana se celebren les Jornades Europees del Patrimoni Cultural i per celebrar-ho diversos equipaments i monuments de la comarca del Priorat han organitzat algunes activitats. És el cas de la Cartoixa d'Escaladei, que durant tot el cap de setmana celebra una jornada de portes obertes perquè totes aquelles persones que ho vulguin puguin descobrir un dels monuments més importants i centre neuràlgic de la història del Priorat. Per la seva banda, el Castell de Falset Museu Comarcal ha programat diverses xerrades relacionades amb l'art i l'arquitectura. De fet, aquest divendres ja va tenir lloc una conferència a càrrec de l'historiador de l'art i gestor del patrimoni històrico-artístic falsetà Pol Vilalta. Concretament, va fer una introducció al Renaixement arquitectònic a Catalunya, posant com a exemple la façana principal del Palau Consistorial de Falset. Així mateix, el castell acollirà demà diumenge la presentació del llibre El manual del marger, a càrrec del picapedrer Francesc Xavier Soler Borràs. Les activitats que giren al voltant de les Jornades Europees del Patrimoni acabaran el proper divendres, 17 d'octubre, amb una nova xerrada de Pol Vilalta. En aquesta ocasió parlarà de l'Escola de Monjos Pintors d'Escaladei al segle XVII. Finalment, destacar que aquest cap de setmana el Castell de Falset Museu Comarcal també ofereix una jornada de portes obertes. Tot seguit, els esports. Els esports. El proper 9 de novembre, Falset serà el punt de sortida de la Priorat Gravel, la primera cursa de l'Sport Union Gravel Circuit. Aquesta prova està oberta a les modalitats de gravel, BTT i e-bike i té per objectiu combinar la pràctica de l'esport amb el gaudi del paisatge del Priorat. En parla, en declaracions a Ràdio Falset, Marian Romero, una de les impulsores de la prova.
Hem preparat aquesta cursa a Falset, que és de gravel, que està marcada dins d'un circuit de gravel amb 5 proves que començaran aquí a Falset el 9 de novembre. I bé, la nostra idea és fer unes curses populars on tothom pugui participar, que no siguin competitives, i bàsicament que gaudeixin de tot el paisatge del Priorat i dels altres punts del circuit on anem.
Tal i com explica Romero, el gravel és una modalitat de bicicleta que combina característiques de la carretera i la muntanya, pensada per circular tant per asfalt com per camins de terra, pistes forestals i senders.
El gravel és una modalitat que hi ha, que és de bicicleta, que no és ni BTT ni de carretera, sinó que pot passar per camins, com a la BTT, l'únic que sí que és més rígida. No? Llavors, bueno, és una modalitat diferent que hi ha, que s'està extenent, i que és un mix entre BTT i carretera, que pots anar tant per carretera com per camins.
Així doncs, el recorregut de la cursa té 53 quilòmetres i 900 metres de desnivell, amb sortida i arribada a Falset.
Aquesta cursa de Falset comença a Falset i se'n va cap a Bellmunt del Priorat, el Molar, Garcia, Móra la Nova, Capçanes i torna cap a Falset. Són uns 53 quilòmetres amb uns 900 de desnivell i passes tot per camins, on veus vinyes, és molt única.
Per altra banda, també hi haurà una cursa i tallers infantils per als més petits.
Hi ha una cursa infantil perquè, bueno, si hi ha allà espectadors, famílies, gent que acompanya els ciclistes, no? Doncs que puguin estar entretinguts i si volen participar de tot el que és l'esdeveniment del dia, doncs els nens, doncs, els hi han preparat una petita cursa infantil on tots tenen medalla i serà una cursa curteta, que no anirà per edat, sinó que és tots els nens fins als 10 o 11 anys surten a la vegada, gaudeixen i tot tenen una medalla final perquè, mira, estiguin entretinguts mentre els pares o familiars fan la cursa, no?
A més, la Priorat Gravel pretén també donar a conèixer el territori i els productes que s'hi elaboren.
La idea és potenciar els diferents punts on fem el circuit, no? I el que fem és col·laboracions amb productes del territori, per exemple, tenim un avituallament que es fa a Montseller. Parlem amb diferents empreses del territori que vulguin col·laborar, llavors el que fem és doncs, donar a conèixer, no?, tant ja sigui Falset com tot el territori per on passa la cursa, i això també ho fem als altres punts del circuit. A part de donar a conèixer doncs, tot el que és el gravel i potenciar l'esport a nivell popular.
La de Falset és la primera d'un circuit de curses de gravel que també passaran per Maspujols, Reus, Alcover i Prades.
Les altres curses són a Maspujols, al gener. Després tenim també Alcover, que el fem amb Alco Gravel, que també col·labora amb nosaltres. Tenim Reus, que també ens ha ajudat molt, tot el que és l'Ajuntament, estan molt interessats en potenciar el tema del gravel i farem també un esdeveniment molt xulo aquí. I l'última seria a Prades, que segurament sigui cap al juny.
Les inscripcions a la cursa ja estan obertes i es poden realitzar a través del web sportunion.com. Seguim ara amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. El Falset Esportiu va sumar els primers 3 punts aquesta temporada en golejar per 0-3 al Miami. Els gols dels nois de la capital del Priorat van arribar tots a la segona meitat. Va obrir la llauna Daniel Massip al 67, mentre que un minut més tard, en sumant a Conte, posava el 0-2 al marcador. 5 minuts més tard, el Falset sentenciava el partit amb el gol de Liam Young, que posava el 0-3 definitiu al marcador. D'aquesta manera, el Falset Esportiu comença la Lliga situant-se a la part alta de la classificació. Concretament, és segon amb 3 punts. L'altre equip prioratí de la categoria, el Porrera, no va jugar, ja que el partit que l'havia d'enfrontar al Reus de tota la vida es va ajornar. En la segona jornada, el Falset rebrà avui dissabte a 6:15 a la Unió Astorga, mentre que el Porrera jugarà a partir d'un 6:15 al camp de l'escola de futbol La Pastoreta de Reus. En futbol sala, el Priorat Nord va tornar a perdre, en aquest cas per 5-2 a la pista del Tortosa. Malgrat avançar-se ben aviat gràcies a un gol d'Arnau Nikita Rofes, els del nord de la comarca es van veure superats per l'equip del Baix Ebre. Així, els cornudellencs són cuers i es converteixen en l'únic equip de la seva categoria que encara no ha puntuat. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Priorat Nord intentarà sumar els primers 3 punts a casa davant del Baró de Maials. El partit es jugarà avui a 7:45. A segona catalana, el Priorat Nord B va perdre per 10-5 a la pista del Mediterrani Cambrils B. l'equip de la nostra comarca va anar sempre per darrere en el marcador i no va poder fer res per evitar la derrota. De la mateixa manera que el primer equip, el Priorat Nord B també segueix sense puntuar després de les dues primeres jornades. Aquest cap de setmana, els nois del Nord rebran l'Elisabet, aquesta tarda a partir de les 5. Pel que fa al grup 13 de segona catalana, el passat cap de setmana debutaven la resta d'equips prioratins. El Capçanes va ser l'únic que va aconseguir la victòria en imposar-se per 4-2 davant del Miravet. Marc Llagostera amb 3 gols i Joaquim Torné van ser els golejadors dels capçanencs. En canvi, el Marroig va perdre per 4-2 a la pista del Vilanova d'Escornalbou i els Guiamets es va veure superat pel Rasquera per 4-8, malgrat l'alegria local per un esdeveniment extraesportiu. Així doncs, el Capçanes comença la Lliga en tercera posició amb 3 punts, mentre que el Marroig és 9è i els Guiamets cué, tots dos sense puntuar. En la propera jornada, el Capçanes visita avui a 6:15 la pista del Laguna Cambrils. El Marroig rep a partir de les 6 el Montbrió, mentre que els Guiamets jugarà demà a les 7 a la pista del Riudoms B. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord es va haver de conformar amb un empat a 2 gols a la pista del Valls. I és que les noies del nord de la comarca es van avançar en dues ocasions. Primer, de la mà de Júlia Quero, al minut 9, i després, gràcies a Marta Aragonès, al 26. Quan semblava, però, que el partit acabaria amb victòria prioratina, les de l'Alcamp van aconseguir el gol que establia les taules en el marcador. Així, repartiment de punts i el Priorat Nord és 5è després de la primera jornada de la Lliga. Aquest cap de setmana, les noies rebran el Deltebre demà a 6:45 al pavelló poliesportiu de Cornudella. I per acabar, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant tranquil·la en què la situació s'ha mantingut amb alternances de núvols, amb unes temperatures que al principi van ser més baixes, però a poc a poc han anat pujant lleugerament i hem tingut aquest cap de setmana ja una primera demostració d'un principi d'inestabilitat que pràcticament no ha tingut transcendència aquí a la nostra comarca. Per aquest cap de setmana la situació es presenta també tranquil·la, amb una certa nebulositat. No es descarta que escadusserament hi pugui caure 4 gotes d'algun núvol passatger i unes temperatures que en tendències pujant i baixant lleugerament per poques variacions. I en quant a efemèrides, hem destacat del dia com avui, però de l'any 1787, una gran riuada d'Ebre ho feia pujar 16 metres a Xerta i a Tortosa et causava 85 morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.